l'estació de peu que vigila que totes les aplicacions que s'instal·len compleixen la normativa de protecció de dades, i en aquest sentit, evidentment, estem auditats. Vull dir, no fem res que no es pugui fer.
No ho dic perquè m'havien dit... És una tecnologia que fins i tot seria capaç, potencialment, de detectar o d'analitzar l'estat d'ànim de la gent a través de les seves cares, no? Sí. Que això no, m'imagino que no és l'objectiu, però que és... poderosa fins a aquest nivell.
Sí, no, es poden fer moltes coses a la visió artificial. Jo sempre el que comento és que això que ara estem al punt de Skynet, parlant de Terminator, que la tecnologia és...
Jo a vegades tinc la impressió, però bueno, això sí, és un altre tema.
Però el que ens basem és que la tecnologia és una eina més a la disposició de les persones que sí que tenen capacitat de prendre decisions, i són com un sensor més. Igual que tenim sensors a les estacions de detecció de foc o detecció de fum o altre tipus d'informació, som una font més de dades amb la qual l'equip de seguretat i diferents equips operatius de Renfe pren les dades i pren decisions, sempre en el marc normatiu, evidentment.
Amb la idea de, aquí en aquesta andana hi ha massa gent de forma habitual, per tant hauríem de fer alguna cosa, o hi ha hagut massa caigudes, per tant està passant alguna cosa aquí?
Nosaltres ens limitem a donar la informació
i llavors després, prenen decisions.
I els experts prenen decisió amb elles.
Crec que Renfe ha apostat bastant per vosaltres, perquè va haver-hi... Sí,
tant. No, és que et vull assenyalar una cosa. Just estàvem en procés d'acceleració i de proves pilot aquí a Sants, i a tots a Madrid quan va esclatar el Covid. Clar, i jo ho dic perquè és molt important, una empresa startup aleshores que estava provant això a nivell de prova pilot, en aquell moment va ser la solució que vam trobar quan havíem de fer una cosa que ara no ens recordem, que és la distància social, és a dir, garantir la distància per evitar la propagació de la pandèmia, no? Aleshores, vull dir, van passar, en aquest cas és una prova de foc. I l'altre tema que ha sorgit, sí que vull dir que hi ha una normativa claríssima de què es pot fer amb aquestes dades, que la vigilem, i hi ha un protocol. És a dir, nosaltres tenim dins de la companyia acotat perfectament quin és el marge que la tecnologia de la intel·ligència artificial pot fer. I, evidentment, coses factibles són absolutament rebutjades en termes de política de dades. Per tant, és a dir, no es fa cap ús que no sigui estrictament vinculat a la seguretat, al confort, etc.
Per cert, que no ho he dit al principi, el Manel Villalante, a banda de ser el responsable de Trenlap, és el director general de Desenvolupament i Estratègia de Renfe, i aprofito que hi ha que estava parlant ara.
Gràcies.
El Fernando, que dèiem és el CEO de no sé si ho dic bé, això, BIM 6D.
Sí, correcte.
Ja estem al 6D? O sigui, ja hem arribat a la sisena dimensió, ja?
Tractem d'arribar-hi.
Però quina és la sisena? És que jo m'he quedat amb la tercera i ja no sé quina.
Bueno,
ens n'hem saltat dos, ja.
Sí, això és una filosofia que nosaltres hem adoptat del món de la tecnologia aplicada a la construcció. Jo soc arquitecte i tenim una empresa aquí a Barcelona de digitalització, primerament del sector arquitectura, construcció, edificis, infraestructures i ciutat, sí. Però ara ja estem aplicant aquesta tecnologia a altres sectors. Això de les dimensions són com, dins de la transformació digital, una visió evolutiva de cap a on anem, no? I nosaltres que estem especialitzats és en generar models tridimensionals d'edificis, infraestructures, aquí per Renfe, per oportunitat que tenim, podrem digitalitzar trens i estacions que gestiona Renfe, per múltiples casos d'ús que integrarien tecnologies d'avui en dia com tecnologia de dades, que s'estava parlant ara, o fins i tot integrar sistemes, per exemple, s'ha parlat també de les càmeres intel·ligents, però podem integrar tot tipus de dades per desenvolupar diferents casos d'ús, i aquí tenim una gran oportunitat en Renfe de treballar en la tecnologia que ara està de moda, que és el metavers.
A veure si ho entenc, perquè ha dit digitalitzar trens i estacions, vol dir que fer una mena de modelat, com si fos un model digital?
Sí.
Una reproducció, una mena de maqueta digital de les estacions i els trens.
No només això, sinó que la tecnologia que proveïm podem generar aquests models tridimensionals amb molt realisme, sinó que incorporem dades, fins i tot es considerem integradors, podrien integrar qualsevol tecnologia de dades.
Però llavors és per virtualment entrar en aquestes estacions i en aquests trens per fer exactament què?
Bueno,
o sigui, un metavers per aconseguir
què? En aquest cas treballarem en el metavers en mobilitat per a Renfe, i que estem dissenyant conjuntament, perquè això de metavers s'ha de construir junts i per donar una practicitat que tingui una caguda en el futur, desenvolupar viatges en el temps. Aquesta és la nostra proposta.
Viatges en el temps. Un moment. Jo entre el 6D i el viatge en el temps, jo ja, a veure si avui sortiré corrent.
Tot és explicable.
Això hi ha molta gent que ho diu, eh? Cariño, que no pasa nada, que todo tiene explicación.
Però, al final es tracta d'oferir una millora en el servei, es deia abans, no?
No se m'escapi, eh? Viatges en el temps m'acaba de dir, eh?
Sí, 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 ha dit, ha dit. Sí, sí.
No, digui'm què vol dir viatges en el
bueno,
temps.
Bueno, això és molt senzill, al final és imaginar...
No, molt senzill no és.
No, no és senzill, però el concepte sí ho és. Una altra cosa és la tecnologia que desenvoluparem. Però el concepte és tenir l'oportunitat de viatjar en un viatge de Renfe als anys 50 al Talgo, o es parlava abans en uns vagons de fusta, i fer-ho amb tot el realisme que sigui possible. I
per si posar-te unes ulleres de realitat d'aquestes virtuals i ficar-te al metavers. Exacte. I amb un tren concret d'una època concreta amb molt realisme.
Exacte, estem treballant ja en una associació de trens i de viatges.
Ara ho entenc, senyor Villalante, eh? Sí. Vull dir, ara
m'he
tranquil·litzat una mica perquè estava notant una tensió. Mirem, trec la jaqueta perquè estava passant calor ja, eh?
És fer el museu, això és portar el museu que tenim a Vilanova i la Geltrú, on hi ha trens i es poden visitar, doncs, a cada casa de cadascú, i sentir-te dins del tren i adaptar-te a la realitat que tenia aquest tren quan circulava amb servei comercial.
Però sol, vull dir, vostè sol, no? Vostè puja allà i...
No, bueno, la idea... Ja veuen fins on arribem, perquè tenim 6 mesos per desenvolupar un projecte pilot, que és un projecte molt reptador i tenim moltes idees, però nosaltres volem fer una experiència multiusuari. Que sigui molt accessible per tothom.
Ah, o sigui, jo parlo amb un altre usuari.
Això ja ho verem.
També, mort, per exemple, o...
No,
perquè,
però,
clar,
per
ja estem en aquesta fase que ja...
Poder...
A veure si pujaré amb el meu besavi al tren.
No, però abans el deien...
Amb qui tu portis?
Bueno, jo portar el meu besavi no el porto, però vaja, si aquest senyor m'ho pot construir, doncs...
Estem treballant en una sèrie de narratives, no, d'experiències. Abans es parlava com es feia el bitllet, no? Com es ticava el bitllet. Doncs això és... Segurament el farem. O altres coses que passaven a dins els trens en el passat que ara no passen. I...
Com què?
Bueno, es parlava de que n'hi havia determinats...
Perdoni l'atenció, eh? No, però és no, que no. Estic nerviós, eh?
No, no.
Porto 10 minuts nerviós, ja.
Això és... A veure, és un projecte molt bonic i que a la vegada és una oportunitat, no?, per recuperar una mica experiències del passat, no? Abans havia trens que en diferents vagons es feien coses, per exemple, enviar correus o...
Fumar, devia fumar.
Fumar, sí, sí, sí. I ja veurem fins on arribem, però la idea és recuperar una mica aquesta sensació.
Senyor Villalante, ja sé que vostè no s'espanta, però permeti'm que jo me'n...
No, coses... jo crec que... A veure, això és portar el que anem museu immersiu...
Sí, sí.
...a la realitat quotidiana i en el qual tu siguis no només... un espectador, sinó en la mesura que sigui possible, i formis part. Uh-huh. I t'hi sentis visquent com es visquia, doncs, en el moment en què aquest tren funcionava en servei comercial. És a dir, és un objectiu que... Bueno, és nou d'aquest any, justament. Doncs fixem, com a metodologia de com escollim els projectes, sortíem el que en diem reptes, entre 5 i 6 reptes, als quals diem són aquests, i vols presentar projectes sobre aquests reptes. Enguany vam posar per primer cop el metavers, amb la idea de com podem portar l'experiència dels nostres serveis, també les estacions. Per exemple, que puguis moure per l'estació de França o l'estació del Nord quan estava oberta a Barcelona, que et seria un objectiu, uh-huh. I tu puguis viure des de dintre veient com era en aquell temps, com es despatxaven els bitllets, com arribaves, doncs, amb taxi, en el metro, que just es va inaugurar aleshores, uh-huh. etcètera, i portar tot això. Això té una vinculació de tipus didàctic, pedagògic, de recerca... de la història, però també serveix des del punt de vista d'enginyeria, perquè quan això ho portes a projectes, et permet visualitzar com serà, quan tens diverses alternatives, com serà. Per tant, serveix per no perdre el passat, mm-hmm. i per saber planificar el futur.
11 i 9 minuts, ho deixarem aquí. Això és el que el fa, entre moltes altres coses, el Tren Lab, el Manel Villalante, a banda del director del Tren Lab, és director general de Desenvolupament i Estratègia de Renfe. Moltíssimes gràcies, senyor Villalante.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies a Fernando Morales, CEO de BIM 6D, ho he dit bé, no?
Sí, sí, perfecte.
Bueno, m'ha quedat allò del 6D.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. I Alejandro Murillo, CEO de Emotion Analytics, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Les 11 i 10 minuts, 9 minuts ara a aquesta hora del matí, actualitzem la informació, va. Aquesta hora del al matí. Actualitzem amb la Judit Vila. Què tal, Judit? Molt bon dia.
Bon dia.
I també amb el Quim Salvador. Bon dia, Quim.
Hola, bon dia.
El mediador internacional entre el PSOE i Junts rep l'aval dels experts en drets humans.
És el missatge que ha llançat fa uns minuts al Via Lliure la catedràtica adjunta a l'Institut dels Estudis Internacionals de Ginebra, Neus Torbiscó, que assegura que Francisco Galindo Vélez, l'home escollit pel PSOE i Junts com a mediador, compleix els requisits necessaris per exercir aquest rol. Torbiscó destaca sobretot la confiança que genera la seva figura i el fet també que no sigui espanyol.
Tenir confiança, sobretot per la part de Junts, m'imagino que és la part doncs, que té i manté una desconfiança molt forta cap al president del govern espanyol i cap al PSOE, és precisament que no és un espanyol, això és molt, molt important, jo crec que aquí, i sobretot que és una persona que té una familiaritat molt, molt intensa amb el sistema de drets humans de l'ONU.
Torbiscó també ha donat per fet que les pròximes trobades entre el PSOE i Junts es faran molt probablement a Ginebra perquè diu és una ciutat molt protegida a nivell diplomàtic i on, també afegeix, no hi ha risc d'una possible detenció de Carles Puigdemont. I Renfe veuria amb bons ulls mantenir la gratuïtat del servei. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1 la directora de Rodalies, Maite Castillo, que apunta que és una mesura que els ha beneficiat fins ara perquè els ha permès, diu, recuperar molts viatges.
La gratuïtat ens ha anat molt bé en el sentit de que hem recuperat moltíssims viatges. De fet, estem en un nivell de demanda ja molts dies per sobre del que tenien abans de la pandèmia, abans del 2019, i creient que el tancament de l'any pot estar al nivell de 2019 o per sobre. Per tant, nosaltres, totes les mesures que ens permetin rebre més viatgers, incrementar la nostra demanda, doncs sempre és una mesura molt positiva, eh? La valorem molt positivament.
Sobre el traspàs de Rodalies que han acordat Esquerra i el PSOE, Castillo insisteix que no és un camí fàcil, però que, diu, estan tranquils perquè només suposa passar d'una administració pública a una altra. I pel que fa al trànsit aeri, atenció si teníeu previst agafar un vol avui, perquè continuen les complicacions a aquesta hora del matí a l'aeroport de Munic. Concretament, hi ha 2/3 dels vols que hi havia previstos que s'han hagut de cancel·lar pel temporal de neu, tot i que l'activitat sí que s'ha reprès a les 6 del matí. Les temperatures encara són molt baixes a la zona i, per tant, encara continuen algunes restriccions. Per això, l'aeroport d'Alemanya insisteix als seus viatgers que comprovin l'estat del seu vol a través de la seva pàgina web abans d'arribar a l'aeroport. A Barcelona avui s'han endarrerit 8 vols, 4 d'anada cap a Munic i 4 de tornada. Un temporal, per cert, que també ha afectat el transport ferroviari i l'empresa de ferrocarrils alemanya que ha recomanat als seus clients que endarrereixin el seu viatge com a mínim fins demà. I ara anem amb els esports.
El Girona es manté co-líder de la Lliga de Futbol després de guanyar el València per 2-1 remuntant i amb 2 gols d'Estuani. Els gironins estan empatats amb el Real Madrid, que es va imposar també ahir 2-0 al Granada, i tenen 7 punts més que Atlètic i Madrid i Barça, tercer i quart, que s'enfrontaran aquesta nit a Montjuïc. Ter Stegen és baixa i Marcos Alonso dubta per entrar a una convocatòria que el tècnic barcelonista Xavi Hernández donarà avui mateix. L'Atlético Paranaense ha anunciat que el partit d'aquesta nit contra el Santos serà l'últim de Vitor Roque amb l'equip a casa abans d'incorporar-se al Barça al mercat d'hivern. Doble rècord d'Espanya a la Marató de València, Gemma Montero.
Maïda Mayuf ha batut el rècord d'Espanya femení fins ara en possessió de Marta Galimany, la nova marca que és de 2 hores, 21 minuts i 28 segons, 5 minuts per sota del temps de Galimany. També hi ha nou rècord masculí espanyol, el del gallec Tarico Novales, que ha establert un nou temps de 2 hores, 5 minuts i 48 segons. Aquesta Marató de València l'ha guanyat l'etíop Sisai Lema amb un temps de 2 hores, 1 minut i 48 segons. Sisena millor marca de la història. En dones ha guanyat la també etíop Warnes de Geisha en 2 hores i 16 minuts.
I el Barça de futbol sala jugarà la final a 4 de la Lliga de Campions després de certificar i la classificació amb una victòria contra el Riga per 2-3. També seran el Palma i el Benfica. Anderlecht i Sporting de Lisboa jugaran avui l'últim bitllet.
I acabem amb el temps. Durant tot el dia es mantindrà l'ambient fred amb molts termòmetres entre els 5 i els 10 graus i només a la costa s'enfilaran fins al voltant dels 15. A la tarda no ens portarà canvis importants i continuarà fent sol, però demà començarem la setmana amb més núvols i alguns ruixats a l'interior i al Pirineu. La cota de neu pujarà dels 800 als 1.400 metres, però el cel més tapat farà que augmenti la sensació de fredor ambiental.
Entra a renfe.com i busca el teu viatge. Centenars de destinacions i més freqüències que ningú per oferir-te el millor desplaçament al millor preu.
Gaudeix de viatjar de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible amb els trens de Renfe. Consulta tota la informació i compra ja el teu bitllet a les estacions o a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto. Disponibles als supermercats Espac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
és Maset.
Celebri aquestes festes amb el cava Maset No Reserva, reconegut com el millor cava i el millor vi escumós ecològic del món al Campionat Mundial de Xampans i Escumosos 2023. Truqui ara o entri a maset.cat i rebrà la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva. Cellers Maset.
Aquest Nadal gaudeix d'un descompte del 20% en sofàs, matalassos i mobles i un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només de l'1 al 5 de desembre. Conforama.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
RAC 1 t'està oferint Dia Lliure amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Tren Lab de Renfe al Tecnocampus de Mataró amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró.
Però per què l'heu deixat passar, aquest tio? Hòstia, ho vaig dir ahir clarament, eh? Sí, encantadors, tots els Renfe, el Tecnocampus, el Tren Lab...
Renfe, què et passa?
Hi ha un senyor que no hauria d'haver vingut aquí, que ha vingut aquí.
Un senyor gran.
Un senyor gran que s'està queixant tota l'estona, que tenia allà una mica de càtre i uns petits sangus i s'ha queixat ja. Tu què fas aquí, Toni?
Qui ha portat el càtering? És cosa teva.
Va, 11 i 16 minuts.
Això, Paquito
Chocolatero.
Veu una mica.
Escolta, perdona.
Això és populisme,
Què Paquito Chocolatero? Tu ets de Mataró?
Jo sí, home, vaig deixar aquí. Riera de Sirena, número 10.
T'estan mirant com dient, ai... Ai, de Mataró. Sí. Que és l'himne de les Santes, això, xaval, ho he de saber jo, que soc de Sabadell. És l'himne de les Santes o no?
Sí, home, sí. Per favor. És l'himne de les Santes o no?
Ningú que hagi sentit aquesta cançó se'n recorda de què va passar després.
Vale, ara m'ho explicareu, això. Hola, Toni García Ramon, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ens acompanya també Oriol de Balanzó. Què tal, Oriol? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també l'actor Jordi Coll. Com està, Jordi?
Molt bé, bon dia.
Amb dos senyors molt raros i un senyor...
Apartat. És que a més estem col·locats com si jo fos l'advocat defensor del Toni i el Jordi fos el fiscal. I evidentment tu condemnaràs el Toni, que és com acabarà la cosa.
Hem vingut a... els hem convidat perquè són tres persones que van néixer a Mataró. M'has dit a quina adreça, Toni?
Riera de Sirera, número 10.
Eh?
Riera de Sirera, número 10.
Però no se l'entén, aquest home, sí o no?
Riera de Sirera, número 10. M'entén tothom.
Gràcies.
A veure...
A la casa de familiar, quin és?
Jo vaig néixer a la Ronda Cervantes, cantonada a Carretera de Mata, és a dir, just entre el Palau i Rocafonda. El que passa que... Sí, està allà, sí, a la frontera. Sí, tot fa cara com dient, quin lloc més guai per néixer, oi?
Que desgraciat. Fa cara de desgraciat.
Molt exòtic.
Jordi.
Jo vaig néixer a Barcelona, però...
Fora! Farsant!
Passant!
Fora! Seguretat!
Però he vist per allà a la plaça de les Treses, per sort.
Val, perfecte.
Passa els caiguts per gent de més de 50 anys.
Passa els caiguts.
Bueno, escolteu-me, tres mataronins, tres capgrossos...
No, dos mataronins i un de Barcelona.
Però això dels capgrossos com ho portem?
Bé,
perfecte. O sigui, us autoconsidereu capgrossos, eh?
Sembla, sí.
Vale, és un orgull, no és una mena de...
No hi ha ningú de Mataró que senti orgullós de ser Mataró, vull dir, si estarem d'acord.
No hi ha orgull. És molt bo, això.
Però això és de Sabadell, sou superraros, vull dir, com estàs orgullós d'haver nascut a 30 quilòmetres de Barcelona? Pues bueno.
Tot aquí he vingut aquí, que em peguin. Jo no he dit que jo em senti orgullós de Sabadell.
Com no, ho has dit mil vegades, això.
Que me'n sento.
Ets molt... Entre tu...
Soc sabadellà, no sé
què. Hi ha gent. Esteu tu i l'Ostrella.
Un de Sabadell que viu a Badalona, Oriol. Un de Sabadell que viu a Badalona.
Què?
Però això...
Perquè estem a l'exili. Les gironins. Tot el dia gironins. Girona, amunt i avall. La gent d'Olot, que per aquí hi ha la Sotillo. Per cert, la Sotillo està arribant amb el tren, em sembla, m'ha dit. Sotillo!
Hola, Xavi.
Que ja has arribat.
Què passa amb els d'Olot? No et posis amb els d'Olot, eh?
Què passa amb els d'Olot? No, que són molt menys pesats que els de, per exemple, Vic o Vilanova, que són gent que tota l'estona estan dient d'on són. Vull dir, nosaltres, ni jo, ni el Toni, ni el Jordi, hem dit mai.
Jo no
ho dic
mai.
Amb la boca grossa, som de Mataró.
Som de Mataró. No em presenten algú i diré, soc de Mataró. No ho diria mai.
Sí que ho dius. Jo t'ho he sentit dir.
Que és mentidera.
Algun dia hem tingut un actor convidat de Mataró i uns s'abraçar, home, de Mataró! Unes coses...
Però què inventes?
La Sílvia Abril, que és de Mataró, per cert.
Sí,
unes abraçades i unes coses.
Què dius?
L'Edu Soto.
Perquè entre la gent de la faràndula fan això.
Jo mai he abraçat a Edu Soto, mai.
Us feu piquitos a la boca i aquestes coses.
Bueno, Sotillo, heu arribat o no heu arribat?
Doncs mira, Xavi, em pilles just baixant del tren.
Ahà.
Acabem d'arribar a l'estació de Mataró amb aquest tren històric, aquest comboi de trens històrics. Jo he fet l'última part del viatge al cotxe restaurant. Jo crec que una bona tria.
Sandra, em sap greu dir, per fi ha arribat el tren, no? El Rodalies va sortir el 1848
i arribar. Però millor catering que aquí, en el restaurant.
Feia molta oloreta de cafè. La gent a aquestes hores del matí ha volgut agafar un cafè i ha quedat ben ambientat. De temps que comentàveu, molt puntuals, eh? Vull dir, jo crec que hem arribat just a l'hora que posava el viatge que s'havia d'arribar.
Calla que pagues.
Perdona, el trajecte què? Xulo,
doncs,
no?
Doncs, molt xulo, Xavi. Jo aquesta part de veure el mar, els que som de la Garrotxa, la R3...
D'on som? Què passa amb Olot? Coi,
que ja no hi ha mar.
Portem 30 segons de connexió i ha tret el tema d'Olot. És que clar...
És increïble, increïble. Hòstia, molt passats.
He anat en aquest tren tota la vida i no ho he explicat mai. Oh, no sabeu lo maco que és anar des de Barcelona a Mataró amb el mar a la teva dreta, especialment quan hi ha tempesta i es menja les vies.
Escolta, bueno, Sotillo, que no t'estan deixant. Digues. No?
Doncs, veure el mar, l'entrada aquesta, el moment que surts de Barcelona i entres i comences a veure doncs, aquest paisatge en tot el que queda de recorregut, doncs, ostres, és molt, molt bonic, la veritat, i fer-ho amb aquest tren, amb aquest color marronós, no?, de la fusta, que quan li toca el sol brilla, sí, no?, té un punt...
Ben bé.
Hi ha un carrer, un dels cotxes que abans us he mencionat, l'Orient Express. A mi, quan m'han picat el bitllet també, el Polar Express, és l'altra meva referència cinematogràfica. Hombre. I la tercera, que me n'he donat compte un cop hem viatjat, no?, perquè pots viatjar entre vagons. I un cop he arribat allà, dic, això és Harry Potter. Aquests departaments, el Hogwarts Express, no?, aquests departaments compartits, no?, i que ja són 4, 5, 6 persones que poden quebre per departament d'aquests, doncs, ostres, és tot un viatge. La gent que tingui referències cinematogràfiques antigues, doncs és realment una experiència per situar-te en aquesta... Mira, ara amb la sintonia i tot, i soc.
Bueno, va, Sotillo, t'espero, fins ara, eh?
Ara venim, vinga.
Un aplaudiment per la Sotillo, va, home, per favor. Quines coses que teniu a Mataró que no sabíeu, eh? Harry Potter...
No, ara m'ha matat. Harry Potter és cinema antic.
Bueno, per ella sí, és una persona jove, fastigosament jove.
Quina manera més repugnant de dir-te vell.
Bueno, a veure, perdona, és una pel·lícula... Harry Potter és de fot 20 anys, no?
Ui, bellíssima!
Bueno, clar, bellíssima. Però és que la Sotillo en té 27. Llavors, era una criatura de 7 anys.
La culpa és d'ella, per haver nascut tan tard.
Bueno, escolta, una cosa, en sèrio, el tema del trajecte...
Sí. Què?
A veure, és molt xulo.
Sí, clar, sí. Home, jo
recordo... Tu l'has agafat molt, no?
Molt, bueno, per a la universitat, clar. Bueno, va ser que el Toni el detenien cada dia, però sí, clar, per a la universitat, per exemple, era cada matí, o quasi cada matí, perquè alguns no em llevava, però agafar el tren a les 7 del matí o a 3:15 del matí, veure sortir el sol pel mar, realment... En aquell moment dius, ostres, quin privilegi. Sí. Després de la tornada, quan dius, són les 8 al vespre, o les 10, o has d'agafar el bus nocturn que hi havia abans, ara no sé si és, però... des de Barcelona, tot plegat, ja no estan de privilegi, saps? Però bé.
Tu què, Jordi? Espera.
Tu calla, que ja has parlat prou, Jordi.
No, l'anada molt bonica, veient el mar, disfrutant, si tenies la sort d'estar assegut també era un privilegi important. Exacte. Aquella vegada que va passar el 1983.
O sigui, per una senyora gran no t'aixeques tu, no?
No,
si tens el seient,
no hi havia ni opció.
Vale.
Sí. Gent mirant molt fort cap endavant. O sigui, sí, establir cap mena de contacte.
No estic veient ningú.
Aquestes mirades perdudes. Sí.
Jo ja voldria haver deixat aquesta senyora que està a punt de morir seu.
Que se t'acosta i perdoni. La. No.
Parlant per telèfon, com Neymar.
Sí, sí. Deies, perdona, Jordi, això no és sèrio.
No, que sí, aquesta... sí, però la tornada es feia més dura, sí,
més dura, no? Escolta, quan sobre el Mataró, mira, el Marató, imagina't, el Mataró dels diguem-ne, dels 80 i dels 90, el de la vostra infantesa, joventut, diguem-ne. Sí.
El Jordi és molt més jove, jo crec, eh? Però...
Quina edat tens, Jordi?
Jo 38, jo sóc del 85. 38,
sí, és el meu.
És de Barcelona i té 38 anys, jo el feia fora, ja.
Vosaltres dos, home, tu no és molt més gran, no, Balanzó?
Jo, home, jo soc del 79, per tant tinc 44.
Ah, 44. Que... Sí, ja, i tu què, Toni?
És de mal gust demanar l'edat, com si digués quants anys teníeu tots aquí, la gent no me la diria, perquè és de mal gust.
Un senyor que es queixa, quan hi ha càtering, es queixa del càtering, no pregunta, és un senyor molt gran.
No es pregunta mai l'edat, l'edat és secundària.
Escolta, com era aquesta, Oriol, el Mataró de la joventut, de la infantesa, què diries?
Era Beverly Hills.
Beverly Hills, del Maresme, no? No, jo el que recordo és una ciutat força grisa, una ciutat amb cotxes per tot arreu, plaça Santa Anna, la Riera, que encara hi havia les vies del tramvia, començo a semblar molt antic, i una ciutat que, vaja, construïda com ho diria, com una espècie de puzzle que no encaixa, perquè en molts barris o moltes barriades fetes... i mai més ben dit, literalment per la gent que hi vivia, no? Que veies, que sé, el carrer Pablo Picasso de Rocafonda, doncs tothom era més o menys del mateix poble d'Extremadura, de València d'Alcántara, de no sé on, tal i qual, i que... I recordo això, i amb un encaix complicat. Recordo una ciutat, diguéssim, una mica en sentit una mica pobra, diguéssim. Mm-hmm. I amb una voluntat de transformació, com a mínim de neteja de cara als anys 90, molt, que més coincideix, en el meu cas, amb l'adolescència, no? Hi ha com un canvi de ciutat.
És allò que diuen de la mirada cap al mar, també?
Sí, també, clar. Jo recordo, abans deies dels capgrossos, hi havia aquí les drassanes de Mataró, que era el lloc on la penya anava a trencar els dos vidres que encara quedaven en les antigues drassanes que hi havia. On
ara hi ha el port.
Era, home, no,
vandalisme.
Jo sempre sí,
infantil.
Sempre vaig ser com el bon nen, però quedaves i que feia com una mica de basar, de feia una mica de pos, i tu t'allunyaves una mica del centre de natació Mataró i era com, hòstia, compte, no? O sigui, era una platja entre dues rieres, que encara hi és, però no hi havia la consciència de platja, i realment és una ciutat que ha tingut una transformació molt important.
La teva Mataró com era, Toni?
La Mataró no és com sembla que estigui parlant de Chicago. De The Wire. No, de Baltimore.
No, però sí.
Hi havia gent a cada cantonada que t'apunyalava, bueno, era...
Però molt, no, però no, molt amablement, eh?
M'agrada molt que t'inventi aquesta narrativa, la ciutat grisa, era com Bilbao. Era,
no ho sé, que
és veritat, era és veritat que era una ciutat grisa, és veritat. Però per mi tenia primer els cinemes, que eren collonuts.
Home,
tenien cinemes increïbles, tenia el Monumental al principi, el cinema... Núria, que era maquíssim, i a Viluro, que era un monument.
El?
Viluro.
Que ara no sé què és. No sé si és
res.
Un zoològic?
No, un bon preu. Havia de ser sempre... Hi ha dos mides fundacionals de la Mataró de la Transició, que és aquí posaran un Corte Inglés.
Aquesta, sí. Això va ser un rumor...
No us ha arribat mai,
que no sé qui va.
I és
no sé qui va.
A que no saps on hi ha un Corte Inglés?
A Sabadell!
Bravo! Bravo!
I un Ikea, fins
de... I saps on no hi és?
A
Terrassa!
Bravo!
Estem parlant de Mataró, no desviem la gent cap a la teva persona.
Perdó.
No, una era aquesta i l'altra és per les Santes vindrà Manu Chao. Seran les dues coses...
Ah, sí?
Coses... Eren els dos mites dels anys 90, a principis dels 2000.
Jo era això, els cinemes, que eren collonuts, el videoclub més gran de Catalunya, que era el videoclub Mataró, que era impressionant, i tots els que vam viure aquella època...
La teva afició del cine és el videoclub aquella?
Sí, home, i tant. Sí. Era un cinema, o sigui, era un videoclub increïble que estava molt lluny de casa, però que jo m'ho agafava amb calma, amb els meus peus de nen petit... Era un
nen petit que hi anava amb barba, eh? Vull dir, us heu d'imaginar això.
Ja estava emprenyat. Tenia 11 anys i estava profundament emprenyat.
Què vols?
Doni aquesta pel·lícula! La turra que havia donat jo al videoclub...
Doni'm l'última estrena.
Em veien entrar per la porta i deia... Mare, bé,
doni'm l'última estrena, El puente sobre el río Kwai.
Jo sempre anava sol, que era com una rata, per les passadilles, que és increïble. I després...
No has canviat gaire.
I després calla. I després les pastisseries.
Hem tingut ja... Sí, sí, a veure, sí. Jordi, necessitem que posis pau perquè teníem un conflicte molt important. Després fes el programa que vulguis, eh? Però
com
sobre
si fos
aquí...
meu, no?
Sí, com si el dirigissis tu i tinguessis 800 milions d'oients que tens cada setmana.
Tira.
Quin era el millor torró de crema cremada de Mataró? No tan sols d'ara, sinó una mica històric.
I és, òbviament, Can Miracle.
I és el de Caloms, sense Can Miracle.
No, Caloms, no.
Sí.
A veure, un moment.
Caloms, hi ha un senyor aquí amb Miracle, pinta d'estibador.
Miracle, els de Miracle, que aixequin el braç.
Quatre vots.
Ui!
Empat,
no, empatat.
Espera, hi ha empat aquí, eh?
Que el Jordi desempati, que igual...
Jo és que dono una altra alternativa. Que
no!
Que pensava amb el Sacher, que era del carrer Sant Benet, que estava molt bo. Eh? Una altra pastisseria.
No ens ha sabut. De Barcelona havies de ser. Veus? Bueno, abans... hi havia Sant Simó, hi havia Miracle, Unió, OMS...
No, era la baixada del sucre. Era la baixada del sucre.
La baixada del sucre.
La granja Caral, que m'ha entrat el cor, dient-me que es traspassa.
No, per ser la Nati no es traspassa. No, home, no. La Nati
no se'n pot anar. Jo he
treballat a la granja Caral.
Perdoneu, qui és la Nati? Per la gent que no som d'aquí.
És la persona que fa la millor vainilla del món, una recepta secreta que volem tots.
Sí, sí, sí.
I la coca de pinyons i les croquetes de pollastre.
A veure, perdó, a la Riera de Mataró, que diríem que és com el carrer principal del centre, hi ha la granja Caral, que és la granja de tota la vida, d'anar a fer, doncs, el que sé, un tallat amb llet descremada i sacarina i molta nata.
És l'única persona que he sentit en la meva vida que ha anat a la granja Caral. No, no, hola, no. Posa'm un tallat de llet descremada. No, no, merda.
Jo tenia clientes...
Anava a fer xurros amb xocolata.
Jo, quan el primer any d'universitat hi treballava.
Una tila.
Sí.
Nati, posa'm una tileta.
I fan una cosa que...
Bundó, I biscotxe sense gluten.
Calla un moment. Que ho has de tastar, que és el biscuit, o sigui, el gelat de biscuit cremat.
Sí.
O sigui,
oh,
que he sentit uns ous.
No. O sigui, lo de les estructures d'estat que van dir, no les van fer, no sé què, sí, és sí, que ja hi eren.
Ja hi eren.
El biscuit...
Era la Nati, president de la Generalitat.
Sí, sí, sí. I la Nati és una dona que ja de petita treballava a la granja Caral i que quan els seus propietaris en el seu moment doncs van decidir que es retiraven, li van traspassar el bar a una nena de quasi que treballava allà gairebé, que havia de pujar amb un tamboret al mostrador per despatxar. I és una institució de Mataró.
Un clàssic absolut de Mataró. Sí, sí,
sí. Jordi, com era la teva Mataró d'infantesa?
Ell va néixer a Barcelona.
Va ser una miqueta més tard. Jo la vaig mirar una mica més tard i ja la vaig veure amb una mica més de llum.
Que no aquests dos avis.
Més color, però, no, però sí, sí, sí. Nosaltres, de fet, fèiem broma quan ens ajuntàvem, que era com una miqueta el Manchester del Maresme al principi, perquè era ciutat textil, això, moltes fàbriques, però sí que hi havia el centre, hi havia això, jo, per exemple, estudiava Maristes Valldemí i tenia aquesta baixada a la Riera. M'ha encantat el...
Tu també eres Maristes? És on vaig estudiar jo.
També, eh?
Una cosa sobre els Maristes de Valldemí, o sigui, tota la gent que hi conec, jo els envejo que a l'època portaven com pantalons, tenien uniforme d'esport, cosa que era molt estrany, que era veia gent per Mataró amb pantalons curts de color blau.
Uniforme d'esport.
I després és gent molt traumatitzada, tothom que hagi anat, vull dir, no conec ningú, que són tots molt bones persones, gent molt potent, com el Toni, però que ja veus que no està bé, vull dir que no...
És veritat,
doncs sí, jo no vaig fer d'això.
Escolta, Jordi, sobre el tema de... Hi ha una qüestió que tu agafes el currículum i es va estar impressionant la cultura, exemples del món d'actors, la família Pera, òbviament,
sí.
Jordi Bosch, la Clara de Ramon, ara,
sí,
per
Clara
exemple,
de Ramon,
no?
L'Albert Triola...
A part de la Sílvia Abril, que dèiem l'Edu Soto, Boris Ruiz, també,
sí.
No? Llavors, no sé quina influència teníem, hem parlat de la sala Cabanyes.
Home... una altra institució.
Institució.
Sí, 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 la sala
del món teatral.
Sí, sí,
home,
sí, sí.
Tu havies fet alguna cosa?
Jo sóc un actor. Clar, jo veus, ja com que vaig néixer a Barcelona, ja no vaig ser integrat.
Tu no vas ser actor allà?
No he estat mai ni a l'aula del Monumental ni a la sala Cabanyes.
A veure,
seguretat.
No, que s'emporti aquest farsant. Però,
evidentment, els Pastorets de Mataró és una altra institució fundada per la sala Cabanyes i tenen una gran companyia de teatre. No paren de fer èxits aquí dintre del poble i, evidentment, els Pastorets és un... Bueno, és això. Nosaltres diem que són els més coneguts de Catalunya, no? Suposo que Esparreguera ens mataria en uns llocs, però sí, sí.
Però tu t'expliques que hi hagi aquesta concentració d'actors. Potser és això? És la sala Cabanyes o no?
Sí, hi ha bastanta cultura de teatre amateur i hi ha bastanta gent que decideix, doncs, bueno, llavors fer el pas al món professional i sí, hi ha bastanta cultura... Ara aprofito per dir, recolzada per l'Ajuntament? Pues no. Doncs no.
No n'hi ha.
Teníem un gran festival, per exemple, que era el Festival Shakespeare i tot això, i va morir, tot va morint, però igualment, dintre de la gent de Mataró, sí, hi ha bastant de moviment.
Deixa'm posar una miqueta de música, perquè abans he citat la Clara de Ramon, el seu germà.
Ah, sí, home.
Forma part de la banda que domina Mataró ara mateix, i no només que Mataró, que són els Tiets. Posa'm una mica de... La nit de Mataró. Després farem una mica de mossèn Nin amb la nit de Mataronina cap a la una del migdia. però...
Mataronín.
Mataronín.
Quina gràcia, aplaudim.
Però clar.
Bravo.
Tant això desgrava, Bundó.
Ja ho tens, Oriol.
Home, Mataró, destinació de d'oci nocturn, no?
Diguem, ara em diuen oci nocturn. Sí. Mira, tenia una dada. El meu pare, que és metge, perquè com ell diu una cosa que siguis pensionista i l'altra que et jubilis, va ser, per casualitat o no, era cap d'urgències de l'Hospital de Mataró en aquella època. Hòsties. I li va tocar guàrdia els dos primers dies en els que van haver les dues primeres morts per sobredosi d'èxtasi d'Espanya.
Per favor.
Llavors, d'allò n'hem convertit l'oci nocturn.
Quina sort, ton pare.
Quina sort, sí, sí. Vull dir que sí, sí, és una, bueno, era un lloc d'oci nocturn molt heavy.
Bueno, tu on anaves?
Hòstia, és que clar, jo soc una mica... O sigui, a l'institut em deien el guardabosques perquè anava sempre amb camises de quadres, o sigui, a l'època grunge i aquestes coses. Mira, tenim el guardabosques del Borra García.
És de Mataró, això.
Exacte.
Jo anava en look de Mataró.
És que no, la gent no ho veu, però Toni García ha vingut amb camisa de llenyataire.
Vaig d'aquí a Tallabres.
No, jo sortia sobretot al local.
Jo també.
Mira, que era el lloc una mica de rock, pop, o sigui, el lloc on es feien els concerts en directe, etcètera. És a dir, una part de la gent que després va muntar el club, que això sí que és la sala més coneguda ara i més gran de Mataró, doncs tenien un local més petit, que és el local a la Ronda de Barcelona, on es concentraven tots els locals nocturns. Ja ho explicarà el Nin després, però allà tenies xassis, tenies ecològic, tenies tota la gradació social, i hi havia com 25.000 persones sortint i et trobaves pues, skins al costat de pijos de poble, o sigui, coses molt
barreges,
Era una barreja molt divertida.
Era una situació bastant...
Què? Una barreja molt divertida.
Bastant pintoresca, sí, exacte, sí. Veure tota la gent sortint de xassis amb la gent sortint de local en aquell moment i del club, o com s'ajuntaven després, jo què sé, a la plaça Santana, a menjar xurros a les 6 del matí.
Mira que ens estan punxant, Mira.
Ara.
El Jake, que ja té tendència, el nostre tècnic, mira. Per favor. Perquè són les 11 del matí, que el veus.
Bueno, estem al costat de l'Univia Megatron.
És veritat, aquí al costat hi havia Megatron.
Megatron?
Jo no hi vaig entrar mai, però deien que hi havia un efecte que baixava tota la sala a 0 graus, que no és perquè et pillés un jamaco com que...
Maco, saps? Devia ser fantàstic.
M'està rebentant les orelles, Jay, que fes el favor,
A mi m'hauria agradat molt Bundó a xassis.
Bundó a xassis?
Mira, enmig de la pista donant-ho tot.
Té de dir... Seri, a xassis?
Com?
Tu hi vas anar-hi, a xassis?
Jo sí, home, i tant. A veure, jo la nit a Mataró la conec bé.
Ah.
Des del Liguero de Marta.
Home.
Ara.
S'ha sentit un no.
No, és que clar, aquí s'està parlant...
Al costat del Club Nàutic.
S'està parlant de les coses mainstream.
Liguero de Marta i Liguero de Marta 2, no? Hi havia...
Liguero de Marta 2 jo ja no vaig conèixer, això. Ja quan tu vas arribar a Barcelona devia ser...
Una cosa de generacions.
Però jo recordo d'aquest tema el... O sigui, tot el que és la costa, etc, que hi havia locals molt estranys.
Sí.
Hi havia locals molt estranys, i en realitat la gent de Mataró és una mica estranya, també. Les barreges de gent, la meva pandilla, diguem-ne, hi havia absolutament de tot. Ens vam juntar 60 tios el cap de setmana a la plaça Santana. El Pertuti.
Què és el Pertuti?
Pertuti, que era un lloc que jo crec que el senyor, a l'abu de Pertuti, van a l'hospital unes 26 vegades.
Aquell cap de setmana.
Li deien Superman, el tio. Perquè era un tio gros i es ficava en tots els llocs possibles.
Però jo t'he de dir que i també he viscut l'oci nocturn de Mataró des de l'altre costat de la barra. Havia vist tenir un bar musical.
Ah, sí? Això m'han dit,
al Balançons.
Al costat del... No, es deia El Grillo.
Com es deia?
El Grillo.
El Grillo.
Estava al carrer de darrere de la Ronda Barcelona, al costat del Loqualo, que el tema de la gent...
El Loqualo, i tant.
El Loqualo es va canviar de local, diguéssim. No, i... Perdona, però va igual, deixem-ho córrer. No, doncs sí, vull dir que també vaig viure l'oci nocturn des de la part més perjudicada, que és la dels propietaris.
Escolta, he de dir dues coses perquè hem d'anar acabant.
Com hem d'anar acabant?
Ja comencem, veus? Ja esperava.
Però si aquesta gent el que vol és nosaltres.
No, no
volen. Que sí que voleu això. I a més ara surt el vermut. Ara surt el vermut, és una sorpresa que tenim per vosaltres.
No hi ha vermut.
100 vermuts per vosaltres, amb patates i olivetes.
I estic veient-ho de les persones, precisament, que va portar una mica de llum a la foscor de Mataró, que és l'Espartac Paran.
Ara sortirà l'Espartac Paran. Un aplaudiment des d'aquí, Espartac Paran, que ara vindrà.
S'ho va currar molt perquè això semblés una ciutat una mica més moderna.
Abans que acabem, Jay, que necessito que em posis el 3 perquè hem de posar una miqueta de música d'un personatge important de Mataró, també.
Gràcies.
Endavant, no tu no.
Si jo fora rei, canviaria la corona.
Perquè una cosa molt grossa que està passant a aquesta hora del matí és que, aquest paret, òbviament, L'any que ve, crec, s'ha d'estrenar una pel·lícula en què el senyor que tinc aquí al costat fa de paret.
Oh. Oriol de Balanzó?
No. No.
Volia molt que, i que fos Jordi, cert i que jo no sapigués.
Sí, sí. Mataroní, i fas dit, un dels mites més grossos que
home,
hi ha
sí, sí, sí.
de Mataró, que és el paret.
Sí, sí, mira, ha sigut una de les... No m'ho hagués imaginat mai a la vida. La veritat és que mai m'hagués trobat un símil. Ni jo, ni ningú.
T'hauràs de rapar
no el cap.
No? De rapar el cap.
Heu rodat o encara no?
Ja està, ja està.
Ah, ja està acabat.
Ja està acabada.
Ja ho has
acabada.
Fet tot.
Ja ho he fet tot. Han sigut 5 setmanes.
Hosti.
Trepidants. I res, ha sigut una experiència, la veritat, meravellosa. He rodat a Mataró.
Ah, ho rodat a Mataró.
Rodat, sí, sí. He rodat dins de la caixa i la lletana que hi ha darrere l'Ajuntament.
Sí?
Sí.
Què hi ha allà dintre, ara? Que hi ha gent
hi ha coses... No, ja està igual. O sigui, està molt fort, està igual. Inclús vam baixar i vam veure les caixes.
Què dius?
Les famoses caixes que van buidar el 91...
Exactament. Ja estaven buides llavors, no?
Sí, estaven completament obertes, estaven netes. No, ja ha sigut una meravella. Jo feia de paret dels 22 al 57 i en Pep Anton Muñoz del 57 al 74.
Bueno, és que ens va venir un dia, el Pep Anton, ho vas descobrir, ens va venir un dia... I jo no li volia dir res, però vaig veure amb uns cabells que vaig pensar...
Què t'ha passat?
Què t'ha passat, Pep Anton?
Amb una...
unes patilles.
Que hi ha problemes a casa.
Exacte. I no li diguis res. I llavors em diu... Bueno, estic molt content perquè estic a punt de fer un personatge. I dic, què té a veure amb les pintes que portes? Diu, mira, sí. I dic, oh...
Que fas de vaquilla.
Ja li he pogut dir. I feia de paret. Escolta, però clar, un tipus com tu que canta... O sigui, has hagut de...
Sí. Sí, sí.
La guitarra i tot
la guitarra
això.
Ja tocava una mica, però allò, sí. A casa meva, i el net d'en Paret, en Dani Puill, que és una persona meravellosa, m'ha ensenyat a fer el ventilador.
Oh!
El famós ventilador.
Oh, te l'ha ensenyat a Puill.
A veure, que portin una guitarra, no?
Oh, per favor, que la porti. Ara ja no tinc les ungles, em vaig haver de posar unes ungles que semblava Cruella de Vil, això també t'ho haig de dir, de plàstic.
Clar, per les cordes, no?
I, sí, sí.
Molt, però, I ja, aquí es veu el grau d'expertesa del García Ramon. Clar, per les cordes, clar, quan toques la guitarra.
No, tocaràs la fusta.
I...
Que ja heu acabat, ja, deixeu parlar al xaval, home.
I fer de Paret, m'he carregat dos guitarres, bàsicament.
T'has carregat, sí, sí.
No vas entendre bé-ho del ventilador, no? No,
hòstia, això de girar, fer-la girar és difícil, eh?
La vas fotre a terra.
A una la vaig estampar contra un radiador a casa i l'altra encara està en l'útier.
Fent així, eh?
Sí, sí, sí.
Girant-la a l'aire.
I el ventilador.
Tu has passat... Bueno, tu deus haver passat teta.
Ha sigut tot molt ràpid. Han sigut 5 setmanes i, a més, és una pel·lícula que té un afegit que són dos versions originals. L'hem fet tot en català i tot en castellà.
Ah, l'heu rodat dos cops?
Cada plano dues vegades.
Uau!
I ha sigut molt fort. I ara encara, o sigui, ara ja fa un meset i ara és quan comença a dir, ostres, molt bé.
Jo de cop quan veig gent que treballa, o sigui...
Així, en general.
No, hòstia, molt bé aquesta gent, no?
Bueno, treballa i, de fet... Jo, últimament, jo el recomano, però em sembla que ara ja no hi formes part de la segona part ja de l'Alegria
que passa,
que ara l'estrenen de nou al Poliorama. Algú l'ha vist des d'aquí, l'Alegria que passa? Per favor.
O sigui,
és una
l'èxit.
Cosa,
no.
És una cosa tremenda. Mira, una sí, mà sí. Per allà. Jo el vaig veure i, evidentment, el Jordi Coll estava estel·lar.
Però tu vas pagar, Bundó, per anar a veure-la?
Doncs diria que sí.
Ja, no, però és la primera persona de Catalunya que ha pagat una entrada per anar a pagar.
No, ningú. Hem de parlar amb la Cisquella.
Amb la Cisquella. Allò també va devia ser una experiència allà amb la Gunyalons.
Home,
i...
és una meravella. Poder estar al costat de la Gunyalons sempre és una meravella. I haver pogut formar part de Goll de Gom, si posar un granet just ara que amb el Maricel ja... tanquen,
sí, sí.
Doncs ha sigut una gran sort. I, a més, amb un èxit. L'únic que no he pogut repetir.
I per, no has pogut repetir perquè estàs fent alguna altra cosa?
Ahir mateix vam començar els assajos dels Watson, una obra que dirigirà en Josep Maria Mestres pel TNC, que s'estrenarà el 8 de febrer.
Sí, sí. Jane Austen.
Jane Austen, exacte. I som 18 a l'escenari.
Oh!
Això és meravellós.
Això pel TNC, eh? L'any que ve?
El 8 de febrer estrenem.
8 de febrer.
18 actors, sí, sí. Junts. Pitjor que un divendres a la nit en el Grillo, eh?
Exacte. Va, 3 minuts.
Pitjor que un dissabte al matí, escolta, el Grillo. Escolta, deixa'm, que he parlat de pastisseries i no he dit la que per mi és el clàssic ara mateix a Mataró,
sí.
I la raó per la qual torno a vegades, que és el nougat.
Home,
que és... home.
Carles Josep. Sí.
Els entrepanets, tot i tal.
Cruzant de xocolata.
Marc, si m'estàs escoltant...
Estàs esperant a veure que t'envira
a casa. No, Marc, si m'estàs escoltant, prepara'm alguna
sí,
cosa.
Sí, no,
que, ja, que passo ara a buscar-la.
Un clàssic d'ell.
Gràcies, Marc.
Va, 2 minuts i arribarem a 3:45 del matí. Un plaer, moltíssimes gràcies. Toni García Ramon, Oriol de Balanzó, Jordi Coll. Gràcies, 3 mataronins.
Mataronins.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Va, fem una pausa i una mica de música avui al Viallura.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Entra a renfe.com i busca el teu viatge. Centenars de destinacions i més freqüències que ningú per oferir-te el millor desplaçament al millor preu.
Gaudeix de viatjar de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible amb els trens de Renfe. Consulta tota la informació i compra ja el teu bitllet a les estacions o a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons i ben aviat de pollastre amb més verdures perquè els puguem menjar cada dia. I d'an agrustit amb prunes, orellanes i pinyons, com ens fa la meva mare per Nadal. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
Gaudeix de tota la saviesa del vi amb Gourmet La Vanguardia i 6 ampolles de vinyes velles. Finca Morenillo de Celler Pinyol, la Vicalanda de Bodegues Bilbaïnes i Braó d'Acústic Celler. Una selecció exclusiva valorada en 150 euros, ara per 89. La trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
RAC1 t'està oferint Dia Lliure amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Tren Lab de Renfe al Tecnocampus de Mataró amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró.
Ara són 3 quarts de 12 del matí. Ja sabeu que el Nadal a Ca Nederman és molt especial. Ens ho ha explicat una pila de vegades la Judit, que la Judit i la seva germana, la Meritxell, han fet discos de Nadales i que són fans del gènere. Doncs bé, aquest divendres les germanes Nederman van estrenar aquesta cançó que sentim, que és Queda't Més. De fet, ens la va estrenar ja el Cançó Nederman fa un parell de setmanes i el presentaran el dia 14 de desembre al Casino de l'Aliança del Poble Nou. Avui, però, qui ens acompanya no és la Judit, que és l'habitual, sinó la seva germana, la Meritxell, que sona així. Un aplaudiment, sisplau, per la Meritxell Nederman. Com estàs, Meri? Molt bon dia.
Estic molt bé, gràcies.
Aquesta cançó forma part... Mira, és que té la mateixa veu, és forta.
Parlem bastant similar, sí.
Oi que sí? Aquesta cançó forma part del seu nou disc que es diu Suelta, que va sortir el setembre passat. Avui ens fa una pila d'il·lusió, perquè a part de l'època de l'any, de les Nadales, tu ets mares menca, sou de Vilassar, llavors sí. Això us queda molt a prop.
Sí, molt a prop.
Hi ha competició, d'alguna manera? Hi ha pique Vilassar-Mataró d'algun tipus? Perquè això no. Que mai se sap, eh?
No, només entre Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt.
Això sí, no?
Sí.
Però hi ha esperit maresmenc, sí?
Sí, sí, sí.
El tren...
Tropical i lliure. I...
Tropical i lliure. Crec que és al revés, no? Lliure i tropical.
Sí, sí.
No?
Volia rimar amb algú
que
no existeix.
Està bé. Escolta, sí que és veritat que també hi ha una... hi ha molta diva musical a la Vilassar, i a la Bat Guial, i a la Muixca, i a la Rita Payés, i a la Judit, i ets sí. Tu. No sé si hi ha una coneixença entre totes o no.
Sí, bueno, no, la Batial no la conec, però si algun dia està a l'Espinalella ja la saludaré. No, molt guai, sí, sí, hi ha un... I més músics, hi ha un munt de projectes superxulos, es fan concerts així als xiringuitos que són una passada, que dius, uau, no he pagat entrada per veure això i crec que hauria.
Posa'm una mica de música, va. Pastorets de la... Això ho hem dit moltes vegades, però hauríem de veure per un forat el Nadal de Ca Nederman. Sí, perquè tot, almenys la Judit sempre ho ha explicat que tots us poseu a cantar i que, en fi, que allò és un festival.
Sí, sí, és superdivertit i com que a mesura que vam anar creixent sabíem més música i fer més veus i tal, quedava de cop molt, molt professional.
El disc
abans del Cava, vull dir.
I després del Cava, què passa?
Després ja millor no mirar per un forat.
Escolta, ella sempre diu que et va pressionar per treure el disc de Nadales.
Sí, ella sí, més, té més l'esperit nadalenc.
No tant, integrat. Tu?
Jo, bueno, no, però... però ja m'hi he anat amb el flow.
Però ja t'ha convidat també a fer concerts i aquestes coses, ara aquest
sí,
Nadal.
Sí, sí, no, ara ja estic ja dins del tot.
Ja no pots evitar-ho.
Sí.
Va, tirem una altra cançó, vinga.
Ella espera que tu vuelvas, no.
Com dèiem, la Meritxell Neddermann té 19. És molt diferent la música de les dues germans, que és una cosa que a mi em sorprèn, m'impressiona, perquè al final els orígens són comuns, l'interès familiar per la música és un, però una tira per un cantó i l'altra radicalment per l'altra.
M'encanta que de la mateixa llavor surtin coses tan diferents i que a més ens puguem trobar i veure els punts en comú, no? I fer cançons juntes també és super.
Segons m'han dit, aquest és un disc que vas escriure durant la gira internacional amb el Jorge Drexler, que tu hi vas anar-hi.
Sí, mentre els moments d'espera anava fent demos i al final va sortir el disc, sí.
Com va anar això de la gira amb el Jorge Drexler?
Molt bé, és increïble, és un regal poder fer feina així i música que m'agrada amb un equip tan, tan bonic i viatjar per llocs tan, tan especials, bueno, Sud-amèrica, Estats Units i tal.
Encara t'hi quedaràs allà?
No, prefereixo les palmeres i tal.
L'espinaler també, no?
L'espinaler.
Bé, quina cançó ens interpretaràs avui des de Mataró?
Cantaré T'esperaré una mica més del disc de Suelta.
Un aplaudiment, sisplau, per la Meritxell Neddermann i aquest T'esperaré una mica més a aquesta hora del matí a l'Illa Lliure des de Mataró.
Deixo que m'abracis fort, encara que això s'acabi. No ens acabem de trobar, mai hem pogut fer-ho fàcil. Busco alguna excusa per tornar a trucar-te, veure't un cop més. Sento que ho podem intentar aquesta vegada, però vols una mica més de temps. Si ara et vols esperar, t'esperaré una mica més. Ja no tinc pressa, ara que ja sé com és. Deixaré que es quedi l'aire fins que ho vegis també. Ja no tinc pressa, t'esperaré una mica més. T'esperaré una mica més. Quan jo m'he curat del tot, tu comences amb un altre. No acabem de tenir sort, però no perdo l'esperança. Busco alguna excusa per tornar a trucar-te, però ja veus que anem a contratemps. Si ara et vols perdre, t'esperaré una mica més. Ja no tinc pressa, ara que ja sé com ets. Deixaré que es quedi l'aire fins que ho vegis també. Ja no tinc pressa, t'esperaré una mica més. T'esperaré una mica més.
Meritxell Neddermann! Bravo! Veieu que és diferent? I tant que sona diferent. Moltíssimes gràcies, Meritxell. D'aquí a uns dies serà el 14 de desembre aquest concert de Nadal a l'Ateneu del Poblenou. El 14 de gener hi ha concert solo a Badalona, el 23 de febrer amb la banda Girona i el 17 de maig a Duo a Figueres. Ha estat un plaer, Meritxell. Moltíssimes gràcies. Re, fem una petita pausa i de seguida tornem. Vinga.
Lliure amb Xavi Mundó.
Entra a renfe.com i busca el teu viatge. Centenars de destinacions i més freqüències que ningú per oferir-te el millor desplaçament al millor preu.
Gaudeix de viatjar de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible amb els trens de Renfe. Consulta tota la informació i compra ja el teu bitllet a les estacions o a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Des que la meva mare viu a Domus Vivononova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivononova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
RAC1 t'està oferint Dia Lliure amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Tren Lab de Renfe al Tecnocampus de Mataró amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró.
5 minuts i arribarem al punt del migdia i ara ens posem en blanc i negre. Això és una mica el so de la Sotillo anant en el tren aquest matí. Una mica la moviola enrere, els orígens del tren de Mataró, en un programa especial com en aquesta ciutat no podia faltar-hi un bon conegut del programa, com és el periodista i escriptor Joan Safont, que és un gran coneixedor de la història local. Com estàs, Joan? Molt bon dia.
Bon dia.
Un aplaudiment per ell, sisplau. Que ja ha vingut també en el mateix tren.
Sí, sí, ha sigut fantàstic.
Com ha estat? Com ha estat l'experiència?
Bé, ha sigut com viatjar a l'Orient Express.
Clar. Fantàstic. Sí, sí. Bueno, de fet, tu estàs vinculat d'alguna manera, però tu ets de Mataró, tot i que ara sí, no hi vius, sí, sí, sí. Però, evidentment, totes les arrels familiars, i, de fet, la teva família crec que està vinculada al tren.
Sí, el meu besavi treballava a la companyia de tren. Uh-huh. Primer a Madrid, Zaragoza, Alicante, després Renfe, i per tant per la seva arribada aquí a treballar, doncs va fer que la meva àvia nasqués aquí a Mataró, i conegués el meu avi i tinguessin el meu pare i
sí, bueno, sí. I sent mataroní, llavors la teva vida també lligada al tren, òbviament.
Òbviament, tots els que hem estudiat a Barcelona hem passat mitja vida al tren. Si segurament si calculéssim quants minuts de la nostra vida hem passat en el tren, doncs una part important. I a més, vaig fer bones amistats en el tren també, i part de la meva colla d'amics la vam cimentar i la vam afermar en el tren anant cap a estudiar. Sí,
quan
sí.
Fem aquesta idea del viatge 175 anys enrere, aquí darrere tenim una pantalla amb un tren prototren antic, no? De màquines antigues. Clar, la importància i la transcendència que té per un país com Catalunya que sigui pioner en una línia ferroviària com aquesta l'any 1848, no? Devia canviar moltes coses. Estem parlant d'una Catalunya que està en plena revolució industrial, no?
Sí, sí, òbviament el tren és el símbol d'aquest progrés, i a més per Mataró és un mite el primer tren, i la figura de Miquel Biada és, bueno,
Miquel Biada, sense ell no hi ha tren, no?
És que és el visionari que veu el tren a Cuba i el vol portar al seu país. A més, clar, molt del desenvolupament industrial també ve gràcies a aquests indianos, i per tant és una figura reverenciada, monument, carrer, institut, vull dir que és el gran personatge de la primera meitat del segle XIX.
Doncs justament tenim en línia un parent directe d'en Miquel Biada, que és en Toni Biada. Com estàs, Toni? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com va? Bon, un aplaudiment per en Toni Biada, també. De fet, que crec, a més, que està en un acte de commemoració d'aquest aniversari de la línia, oi?
Ah, exacte, m'agafeu en el Museu del Ferrocarril de Catalunya.
En el Museu de... I què s'hi fa aquí, avui?
Pues es fa un homenatge a la Pilar García, que és la directora del Museu de Vilanova i la Geltrú, sí. I també es fa un homenatge al Ricard Bonamusa, que és el president del Cercle Històric Miquel Biada. O sigui, un homenatge doble.
Però m'han dit que hi ha una de les locomotores del tren, també, no?
Exacte. Hi ha una de les locomotores del tren, la Mataró, que a més estarà en funcionament, i ens hi podrem pujar, i a més també hi ha gent vestida d'època del grup Nautilus.
Però així, aquesta és com la locomotora que hi havia el 1848?
Exacte. Hosti. És una rèplica de la locomotora que hi havia.
Però i com és? Perquè, clar, deu ser una cosa com aquesta de les imatges que tenim aquí, però vaja, la gent que s'ho imagina a casa.
Exacte, és una locomotora, és molt gran i és de vapor i va ser, era l'atracció, era molt, molt puntera i molt innovadora en aquella època. I era la tecnologia punta. O sigui, avui en dia tenim com el super mega iPhone, seria com a tecnologia punta per poder-te a comunicar, sí. O el super mòbil. Pues en aquella època era el ferrocarril, que va revolucionar l'època i va canviar la vida de moltíssima gent, no? O sigui, hem que pensar que en aquella època el màxim de desplaçar-se eren 10 persones i gràcies al ferrocarril es podien desplaçar pues, 800 persones de cop.
Clar, 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 un canvi radical, no? Escolta, per cert, que no t'ho he preguntat, però el parentiu amb en Miquel Viada, tu ets el seu?
Sisena generació.
Sisena generació, sí. És el teu avi sisè, perquè... per entendre'ns. No sé si es diu així, però vaja.
Exacte, va néixer fa... És que va néixer fa dos segles, o sigui, fa molt i molt temps d'això.
I,